bona tarda, és dimarts 11 d'octubre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca un programa de la ràdio en català que també es fa per la Catalunya sencera, ep, i per Andorra, la caravana.
Ho sento, programa hackejat, però tot bé, per sort. Demanem disculpes si algú s'ha sentit ofès, especialment a la comunitat de la caravana. I al Trias, presentador al qual respecto, ja ho sabeu, profundament. Cosetes que ens passen al camins, que de tant en tant ens hackegen el programa. Bona vesprada d'aquest dimarts 11 d'octubre del 2022, dia 1 després d'una nova vocació esportiva a flor de pell, actualitat merament futbolera amb diferents connexions en la setmana terribilis del Barça, Damià López, incipient amic del programa, i el redactor del diari AS, Manuel de Juan, ens van ajudar a copsar com es presenta la setmana del clàssic per l'equip blaugrana, per l'equip blanc també, pels d'Angelotti i amb la Champions que ens espera. I el Pol Marçà, més salvatge, la versió nocturna del Pol Marçà, que ens fa classes de periodisme amb la destral i ens esquartera totes les coses que fem així, de manera regulera en el nostre programa. Secció no apta per cardíacs, perquè, noi, quin censur se'ns dona. Tractem de millorar, Pol, de veritat, tu continua venint. Si vols recuperar la bogeria encisadora del Camins de dilluns, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot a les nostres comptes de Twitter, d'Instagram, pilotats per la Maria José Mendoza. Recordeu que ens podeu trobar a Twitter, @CaminsEstel, i a Instagram, CaminsEstel, i en directe amb l'àlbum de fotos a l'aplicació Radio Estel oficial. Avui dimarts, més Macedònia. Avui amb una visita que ens ve molt de gust amb el gran Daniel Arasa, periodista i mil coses més, ha publicat el llibre Tu por aquí, en què s'imagina una sèrie de converses en l'eternitat, en el cel. Les converses amb Daniel sempre són delicioses i ens ve molt de gust que ens visiti un cop més. La tercera ja. I a més farem una nova connexió amb el nostre corresponsal més cinèfil, el loco aullador Carles Martínez, instal·lat en el Festival de Cinema de Sitges, que ens explicarà què està vivint des d'allà, clar que sí. I a la part final del programa, molt contents perquè rebrem Rosario Santamaria, que ens fa Economia en Valors els dimarts, tot per gentilesa de la Fundació La Caixa. La ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, amb tensió per no cagar-la més, perquè el Pol no ens matxaqui d'aquí en dues setmanes, a veure si anem aprenent.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Daniel Arasa, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ara, espera. T'escoltem. Daniel Arasa, bona vesprada.
Bona vesprada.
Ara, sí? No sé si t'escolta bé. Daniel Arasa, bona vesprada.
Bona vesprada.
A la tercera.
Endavant.
Bé, endavant. Escolta una cosa, conversar amb tu sempre és una mica com tocar el cel, també t'ho dic, eh?
Bueno, el llibre aquest parla del cel i per això, en aquest cas, és tocar tres vegades, no.
Doncs anem a fer aquesta conversa que em ve molt de gust.
Camins, el magazín del vespre a Ràdio Estel.
Recordem, Daniel Arasa és periodista, doctor en Humanitats i Ciències Socials i enginyer tècnic i químic. A més, ets, Daniel, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. Durant 20 anys va ser redactor en cap d'Europa Press a Catalunya, déu-n'hi-do, i segueixes col·laborant amb els mitjans de comunicació de manera molt activa. Has publicat més de 30 llibres en castellà i català, com per exemple A les 9 la lluna o Déu no demana el currículum, Dios no pide el currículum. I ara has tret aquest darrer llibre, sobre el qual vorrem xerrar amb tu uns minuts. Es diu Tu por aquí, és una pregunta, Tu por aquí, i té un subtítol, Conversaciones en el cielo. A veure, Daniel, quan et pregunten la gent, els amics, de què va el llibre, tu què els expliques?
Els explico que penso que, en primer lloc, que aniré al cel per la misericòrdia de Déu, evidentment, no per mèrits, però que després penso que el cel serà molt divertit, perquè allò que ens agrada a la Terra, ara parlàveu de futbol, per exemple, sí, que li agrada el futbol, veure futbol a totes hores i jugant a futbol a totes hores, no? O bé, aquell altre que li agrada el cine, doncs igual. O que li agrada treballar la seva feina, igual. Jo m'agrada el periodisme, la història. I, efectivament, penso que allà podré fer contínuament de periodista i buscar la història, buscant personatges de la història en els que pugui explicar-me moltes coses que han quedat d'incògnita a la Terra.
Bona resposta, molt bona resposta. Escolta, ara destriparem una mica el teu llibre, però ja explico que la primera part jo crec que és una mica més reflexiu, tot el llibre és reflexiu, però tal vegada té una primera part més reflexiva i una segona part en què tu imagines d'alguna manera els personatges que t'agradaria trobar-te en el cel, en la glòria, en l'altra vida, sí, i com podrien desenvolupar-se una mica aquestes converses que tu ara mateix ens deies. Perquè, però en la primera part fas reflexions interessants, també, i vull posar-les en consideració amb tu. Per què creus que els cristians viuen a l'armari, una mica amagats? Què els fa certa, per què els fa certa vergonya declarar-se cristians?
Sí, poso un exemple.
Vinga.
Per exemple, el Parlament català, espanyol, sí, europeu, quantes persones realment es mostren en criteris cristians en aquest moment? Pràcticament quasi cap, i alguns ho són. Jo penso que això, hem caigut en un gran error d'autocensurar-nos, de dir, no, escolta'm, no sigui cosa que diguin que imposem als altres els nostres criteris. Per tant, la gent tendeix a tancar-se una mica, a dir, bueno, jo a nivell personal em portaré una vida cristiana, però no em moc a la vida pública. Però no, senyor, els cristians han d'estar presents expressant-ho en la vida pública. No vol dir que som manats per l'Església en el sentit de dir, no, escolta'm, l'arcabisbe o el bisbe m'ha dit que faci això. No, un, en sentit cristià, amb visió pròpia, està allà a la societat i diu, escolta'm, què és bo per la societat? I davant d'això, doncs, evidentment, aportar el màxim per transformar aquesta societat, sigui a través de, inclús de la política, però també de moltes activitats socials, humanes, d'entitats, etcètera, no? I exposant-ho i sense amagar-ho de cap de les maneres. Diguem, encara que no parles contínuament de Déu, Déu pot estar present en les teves activitats, i en les formes de dir, i en les teves accions.
És a dir, que no hi hagi aquesta trencadissa que de vegades existeix entre la vida de la fe i la vida del quotidiana.
Exacte, una mica que és com un sombrero, que un se'l treu, se'l posa. Sí. No, no, la vida de, la, de fe, un la porta dins i l'expressa. I un expressa allò que diu allò, lo del corazón, lo que en el corazón, habla la boca. Sí. Per això, nosaltres, el que, si ho tenim a dintre, això ho parlem, no?
Es confon una mica bonisme amb cristianisme?
A vegades sí, i potser hem caigut en part culpa nostra, no? Perquè, evidentment, el bonisme, tot està bé, no passa res, no? I amb, precisament no parlem completament de les coses, sinó que les deixem una mica a mitges. Viure la justícia, viure la caritat de cara als altres, evidentment, és fonamental. Però no vol dir que tot, haguéssim de dir a tot sí. No vol dir, per dir-ho d'alguna forma, no vol dir que a cadascú que trobem pel carrer li hem de donar una moneda, sinó que hem de viure de forma normal i ser, sobretot, pensar per transformar i per bé de l'altre sempre. Però no pensar que les solucions són fàcils. Per exemple, el bonisme a vegades planteja solucions fàcils, que és dir, no, els immigrants, tots vinguen i ja estan, no, escoltem, pensem-ho, segurament hem de fer molt i els hem d'entregar-nos per ells, ajudar-los, però possiblement hem de regular les coses, per posar un exemple, no?
Aquesta és una pregunta arriscada, però que em ve molt de gust fer-te-la per conèixer la teva opinió. Tu creus que s'està menjant una mica la visió social, la tasca social, la part més radical de l'Evangeli en la seva dimensió més profunda? Ens estem oblidant una mica del cor de l'Evangeli per centrar-nos en aquesta, ens hem d'ajudar i hem de ser solidaris, etc.
Totalment, totalment, el que estàs dient. I a més, considero una cosa, que és un gran error. O sigui, evidentment, mira, l'Església, en el seu conjunt, cada parròquia, cada església, cada centre cristià, fa com ningú ajuda social. Uh-huh. La suma de tot el que fa l'Església, no hi ha ningú a distància de fer-ho. Ara bé, això és una actitud, i pensa que digues, una mica covard només parlar d'això. Perquè, esclar, això, si parlem d'això, ningú es posa amb nosaltres. Però si resulta que tu parles, no, però l'avortament no, eh? La defensa de la família sí, la ideologia de gènere no. Llavors tots se tiren a sobre. I llavors resulta que, si parles d'educació cristiana a l'escola, etcètera, no? I això fa que s'estigui tenint una gran temor a parlar d'això. I però és dir que només a parlar de lo social, que és bo i està bé que es faci, però no només lo social. Jo, inclús, per exemple, hi ha àmbits socials cristians que fan una labor d'atenció a les persones bona, però no parlen per a res de que són cristians. I molts dels que van allà ni se n'entenen de que és una labor, diguem-hi, impulsada per l'Evangeli. Crec que és un gran error que s'està produint.
Parlem una mica també del llibre. El llibre dius que has conegut molts sants. Quins són aquests sants?
Bueno, són sants anònims, o sigui, no vull dir que siguin sants de persones que han sigut especialment importantíssimes,
sí,
però persones que has conviscut amb ells en el treball, en la família, en amics, i dius, aquesta persona és molt santa. perquè veus una entrega enorme, que no buscava la seva glòria, que no buscava contraprestació en tot el que feia, que es dedicava a ajudar els altres, que vivia una vida interior potent. I dius, aquesta persona realment és santa, s'ha mort, estic segur que està al cel. Òbviament, no ho puc ratificar en el sentit d'un coneixement directe, però convençut de que hi ha sants. És més, hi ha una cosa que penso que els mateixos cristians em tenen en compte. Hi ha moltes persones santes entre els cristians. Santes vol dir que fan la voluntat de Déu. Ser sant és voluntat de Déu. Que sant no vol dir perfecte, que a vegades podem confondre que no, sant no. És perfecte. No, no. Anar al cel pot ser persones molt normals, corrents, que passen quasi desapercebudes, però que van deixant una labor al seu costat, una petjada importantíssima en els que es rodegen. No?
De fet, el llibre, recordem que estem presentant aquest llibre, el darrer de Daniel Arasa, periodista, Tu por aquí, que se llama Conversaciones en el cielo, el llibre planteja una cosa que qui t'escolti, doncs, és clar, cal fer per agafar aquesta visió, cal una mica la fe cristiana. Dius que els que siguin grans a la Terra... les seves vides, els poderosos, els rics, els intel·ligents, les grans figures de la història de la humanitat, potser siguin petits quan arribin al cel. No obstant, els últims, ho acabes de dir, les persones anònimes, els humils, els pobres, potser són grans. De fet, això ho diu realment l'Evangeli.
Efectivament, no descobreixo res. El que passa que és recordar-ho, perquè en aquest mateix llibre, com és lògic, a la part que parlo de personatges, lògicament cites quasi tots personatges coneguts, perquè si dic que un que es diu Francesc Rodríguez, pues segurament ningú sabria qui és. Ara, si dic un emperador, o un gran polític, o un gran empresari, sí que el coneixen, no? Però estic convençut, a part de que Jesucrist ho diu, és que, a més, és el que a vegades els últims són els primers, aquella vídua que donava la petita quantitat...
El que li faltava.
Que li donava tot el que tenia, sí. Molt més que aquest gran magnat que ha donat 5.000 milions per a no sé què, que a vegades inclús el llibre, un altre llibre, no parlo, de que són filantropia, a vegades negativa, però destructiva, encara que donin milers de milions, no? Poso un exemple així, no?
Parles al llibre, per qui no ho sàpiga, de l'amor sense embuts i, a més, amb un llenguatge senzill que a mi m'encanta, perquè no es parla de l'amor gairebé, Daniel. És un tema molt tabú, jo crec que en la societat la gent no ho té massa present. I quan trobo persones que la miren als ulls, a més amb aquesta mirada d'esperança i de realitat, em sembla una notícia excel·lent. Et destaco una de les primeres frases que m'he trobat al llibre, també per contraposició a la mirada del món, de la resta del món. Mort de Sant Joan Pau II, per cert, avui justament es compleixen 60 anys del Concili Vaticà II, a la notícia que va difondre el Vaticà en aquell moment, a la mort de Joan Pau II, deia: el papa ha tornat a la casa del pare. El mateix papa va dir: no m'estic morint, estic entrant a la vida. I jo he escoltat moltes vegades respecte a la mort, a la gent que té fe, he nascut per a la vida eterna. Fixa't quina mirada més diferent a la que es planteja una gran part del món, també.
Sí, la veritat és comprensible, perquè a tots la mort, a part de ser tabú, ni tenim por. O sigui, ningú mos agrada la mort. És molt fea, la mort, aparca. Però el que passa, els que som cristians, i vamos, i altres que són creients d'altres religions, sabem que detrás d'aquesta mort, que ja en si és dura, sí, hi ha un panorama immens, no? I que estem convençuts que tinc l'esperança de que després ve una cosa molt millor, que nosaltres estem de pas aquí. Ens costa assumir-ho, però n'estem convençuts no perquè ho haguéssim vist, sinó perquè ho ha dit Crist i perquè el que ell diu, tota seguretat és real.
Cel, infern, judici i glòria.
Les postrimeries que no en parla ningú i que cal tornar-ne a parlar. Mira, jo ja soc gran i quan jo era menut, fa 60-70 anys, se'n parlava totes hores. Això és una cosa errònia, perquè a vegades la pedagogia de la religió i de la fe, sí, era, de mi, dirigida a la por. Digo, cuidado que hasta un xiquet que feia una mica de
el càstig,
el càstig. El càstig, ja, aniràs a l'infern, no? El xiquet simplement que era una mica... que es movia massa.
Trapella, una mica trapella.
Una altra mica trapella, exacte. Això és una bestiesa, no? Però ara hem passat a l'altre extrem, allò del pèndol. L'estem contrari de que no en parla ningú. Fa anys que molta gent no haurà sentit ni a la seva pròpia església parlar del cel. I no diguem de l'infern, de l'infern ja fa moltíssims anys que no en sentim parlar. I no cal estar-ne parlant tota hora, però l'infern existeix i cal recordar-ho, que hi ha premi càstig, que tenim judici després de la mort. I això hi ha que tindre la valentia altra vegada, tornar-ho a dir, recordar-ho de tant en tant, no vol dir, ja dic, que hagi de ser tota hora. Però dir-ho, cal fer-ho, perquè això també és molt pedagògic i és molt important perquè... sabem què és el que anem a fer, on anem i per què estem aquí, no?
Molt interessant. Tu planteges aquestes converses, com tu por aquí, no? o tu por aquí, en el llibre. Quines converses et vindrien especialment de gust? Perquè un somni que tens, que realment m'ha cridat l'atenció, és contemplar les abraçades, atenció, entre els que van combatre en diferents bàndols a la Guerra Civil espanyola.
Sí, sí. Mira, ara que tenim tant de memòria històrica que tornem a fer enfrontaments d'uns i els altres, i jo, que he treballat molt llibres d'això, molts llibres d'història, sobre això, veure aquesta trobada de germans en lloc de persones enfrontades, no? I parlo d'algunes persones, la passionària, m'agradaria veure-la. Jo la vaig conèixer, la passionària.
La vas conèixer?
Sí, sí, inclús la vaig entrevistar, no per premsa, sinó per quan feia un llibre sobre els maquis, em va rebre el seu despatx a Madrid, sí. quan la seu del Partit Comunista estava al carrer Santíssima Trinitat, gràcies, no? Estava allà i em va rebre, i molt amablement, i vam estar parlant molt rato, i que parlaven dels maquis i coses d'història, no? Uh-huh. Però, per exemple, ella, o inclús aquí, un català, el Guti, que alguns han conegut, el Antoni Gutiérrez Díaz...
Ah, que... perquè jo m'havia anat al jugador del Madrid, i que aquest encara no...
No, en aquest cas era el Guti d'aquí, que havia sigut el màxim dirigent, sí, del PSUC. O molts altres, no? Per exemple, una persona també de la Guerra Civil o dels maquis, que jo he treballat molt, doncs aquesta gent, o perquè els que van jutjar als republicans, els jutges que van portar a la mort a molta gent, també. Uh-huh. Com és que condenàveu per poca cosa a tanta gent, no?
Ja per acabar, perquè se'ns escapa el temps, Daniel, tot i que aquestes converses a mi m'enganxen molt amb tu. Tu has dit al principi de la conversa, bueno, jo si entro al cel serà... No pels meus mèrits, has dit, no pels meus mèrits. Per què, llavors?
Bueno, però anem a veure. Déu vol que nosaltres, allò, a Dios rogando con el mazo dando. Sí. Però sabem que a Dios rogando, la part de Déu és la part grossa. Perquè, primerament, perquè no podem fer res sense la seva gràcia. Mm. És a dir, encara que fessim coses bones, és gràcies a ell, diem, no? I a part d'això, si fem una mica, posem una miqueta d'esforç, és que per arribar a aquest nivell no seria mai possible les forces humanes. Per tant, la part grossa... quasi tota la posa ell, és gràcia de Déu. No és ni jo ni ningú, no és que sigui una cosa personal. Ningú pot arribar si no és perquè la misericòrdia de Déu i aquesta palanca que ens dona, no?
Converses amb Daniel Arasa, que també ens fan passar una estona fantàstica. Daniel, periodista, doctor en Humanitat, Ciències Socials, enginyer tècnic, ha fet moltíssimes coses en la seva vida i ara, com a darrera, ara em deia abans d'entrar en micro, no podem parar de fer coses. En el seu cas és que ho porta, doncs, a rajatabla. Aquell llibre que ha sortit ara mateix, Ediciones Carena, Daniel Arasa, Tu por aquí, i té un subtítol, Conversaciones en el cielo. Jo l'he estat llegint i realment val molt la pena, us el recomano, el podeu trobar fàcilment. Daniel, mil gràcies.
Moltes gràcies, Rafael, i moltes gràcies a Radio Estel.
Doncs moltes gràcies a tu. Pausa i canviem de terç, anem cap a Sitges.
Radio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Camins.
Serà demà la tornada, Carles, dia sí. 14 a les 9 de la...
A les 8.
Ah, és a les 8? A les 8, jo diria, sí, a les 9. Doncs a les 8, una mica abans.
Cada dia a les 8.
El magazín del vespre...
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
A Ràdio Estel.
Venim d'una conversa sobre el cel, sobre el que passa al cel, i anem amb una persona que està vivint una mica el seu paradís particular. Carles Martínez, bona vesprada.
Hola, molt bona vesprada.
Carles Martínez, amic del programa, amiguíssim del programa, crític de cinema, ja sabeu que amb el Néstor Company fem el podcast de la casa Spoilers, mega crack. A veure, Carles, ara parlem de cinema, perquè tu estàs, com hem anunciat al principi del programa, vivint tota l'experiència del Festival de Cinema de Sitges, però què tal el buffet de l'hotel? Està bé o què?
Aviam, doncs la veritat és que està bé, però és car.
Està bé, però és car. Vaja, és que no es pot tenir tot. Però si està bé i t'has pogut fotre alguna mariscada, doncs ja ens alegrem. Escolta, explica'ns una mica. Estàs vivint allà a Sitges moltes coses, recordem, des de dijous passat. Això és un no parar. Què ens pots destacar de tot el panorama, de tot el que has viscut fins ara?
Doncs, com molt bé has dit, això és non-stop. Són jornades molt intenses, on ja et vaig comentar cròniques, Twitter, sí. Instagram... és un no parar. Rodes de premsa. Què podem destacar d'aquest Sitges que ja, com molt bé indica el títol d'aquest any, el cartell d'aquest any, ja portem 55 edicions del Festival de Sitges. Uh-huh. Doncs jo destacaria principalment una pel·lícula que no només no només és important des del punt de vista del terror, sinó des del punt de vista de la inclusió, del feminisme, sí, els cossos no normatius. I aquesta pel·lícula, sense cap mena de dubte, és Cerdita, de Carlota Pereira, que vindria a ser, resumint molt, Rafa, però la versió extremenya de La Matanza de Texas.
Déu-n'hi-do.
Molt enfocada com a novetat, és una pel·lícula de terror enfocada a l'assetjament en edat escolar. Uh-huh.
Ja ens vas dir l'altre dia que era una de les pel·lícules més esperades, aquesta Cerdita, i clar, aquesta comparació que ens has fet, La Matanza de Texas versió extremeña, jo crec que és prou insuperable, Carles.
Sí, la veritat és que és una pel·lícula doncs, que més enllà de, com dic, dels codis del terror, de l'slasher, dirigeix tota la càrrega terrorífica inquietant doncs, de les pel·lícules d'assassins en sèrie en un entorn rural, cap a una noia que, diguéssim, que vol ser invisible. Vol ser invisible perquè no se sent a gust amb el seu cos.
Sí.
Que és una cosa, doncs, molt comuna, que hi ha molta gent que pateix.
Sí, sí.
Llavors, d'alguna manera, la pel·lícula pretén que l'espectador o l'espectadora visqui en la seva pròpia pell aquest terror. El terror a ser exposat, a que et ridiculitzin en públic, i a partir d'aquí, doncs, proposa amb la seva protagonista, interpretada per Laura Galán, esplèndida. Si Rafa, ara em dius una quiniela de qui es podrien dur a premis en aquest Sitges 2022, encara no et puc donar una resposta, però si parlem de premi a millor actriu, Laura Galán podria estar entre les opcions a millor premi.
Perquè ens expliques, té tota la pinta, perquè sembla ser que és una interpretació molt, molt intensa. A més, no sé què opines, Carles, però hi ha un tipus de cinema, i suposo que Sitges és el lloc adequat per exhibir-lo, és aquest cinema tan provocador que, més que gaudir, et posa en situacions incòmodes. En aquest cas, és així. Aquesta pel·lícula et transporta cap a aquesta experiència horrorosa com és el bullying, no? I ho vius, la empatia de l'espectador va per aquí.
Perquè, a més, una reflexió que m'agradaria comentar així breument,
Sí.
Normalment, Rafa, quan pensem en terror, no? I concretament en pel·lícules d'assassins en sèrie, slasher i tal, des de Psicosis, de Hitchcock,
sí,
i amb Janet Leigh, fins a les pel·lis que s'han fet als 90 i 2000, amb Megan Fox, Jennifer Love, Nick del Scream, totes tenien una bellesa, podríem dir, més canònica, podríem dir més estàndard, no? I de sobte ens trobem amb una actriu que no correspon a aquesta mirada més sexualitzada, estereotipada, que tenen les actrius del cinema de terror, que s'anomena en llenguatge americà les Final Girls.
Final Girls.
Aquesta nova Final Girl no té aquest cos estereotipat,
sí,
i és canònica de Hollywood, diguéssim, sinó que és un punt a part en el cinema de terror.
Doncs aquesta és l'opinió d'aquesta pel·lícula de Carlota Pereira, Cerdita, que ens trasllada el Carles Martínez del Festival de Sitges.
Sí.
Una altra estrena que ha tingut una ovació rotunda i aclaparadora és la pel·lícula del director basc Paul Urquijo, que es titula Irati.
Oh, boníssima. O sigui, realment ha estat una de les sorpreses d'aquest festival. Parlem d'un director que ja havia passat per aquest festival amb una pel·lícula que tocava el folklore basc, que es deia Errementari,
sí,
que era com Les calderes en Pere Botero en versió basca. I de sobte aquest director torna a Sitges, amb, com molt bé dius, amb una gran ovació, amb la seva nova pel·lícula, Irati, que vindria a ser, així a grans trets, eh?
Sí.
Espasa i bruixeria a l'anys 90-80, però a l'espasa del, a, perdó, a l'Espanya, a l'Espanya del segle VIII, que, bueno, que hi ha una part de, diguéssim, de context històric, de l'amenaça de Carlemany, dels exèrcits de Carlemany que anaven a entrar a Espanya, però buscant, doncs, aquesta mena de fotografia d'escenari fantasiós, de fades, de làmies, de gegants que s'amaguen en una cova, i hi ha tota una mena de mitologia basca que el director, de fet, el mateix Pol Urquijo, deia doncs, que s'ha criat amb aquests mites i aquestes llegendes, i que ara, a través d'Irati, vincula molt a una figura femenina que té a veure amb la seva terra, no? És a dir, aquesta idea de la dona vinculada a la terra i a les llegendes de la terra.
Doncs aquí queda també l'opinió sobre Irati, la pel·lícula de Pol Urquijo, amb aquesta fantasia a la espanyola, podríem dir, a la basca, que bueno, és curiosíssim, perquè estava pensant mentre t'escoltava, Carles, que ara que tenim el Senyor dels Anells una altra vegada doncs, de moda per la sèrie de Amazon Prime, doncs és que, escolta, la fantasia no només és el Senyor dels Anells i Tolkien, la fantasia la podem trobar aquí a la volta de la cantonada, segur que també si ens posem i si hi hagués algú que tingués aquesta inquietud podríem trobar una fantasia a la catalana també. Doncs Irati, aquesta pel·lícula també molt recomanable, déu-n'hi-do. Però recordem, Carles, que Sitges també té una secció oficial i uns premis. Com va tot això?
Bé, els premis, diguéssim, que s'aniran repartint durant el certamen a diferents directors, tècnics d'escenari, de persones que, diguéssim, han tingut un pes en el cinema fantàstic i de terror, com és el cas de Colin Arthur, vinculat als efectes especials de 2001 i altres pel·lícules, però, evidentment, si hem de parlar de premis destacats que ja s'han entregat, hem d'esmentar a una figura, et diria, capital dins del cine de terror, dels grans mestres del giallo, del que s'anomena el giallo, aquest cinema d'assassins en sèrie de denominació italiana, i és Dario Argento. El director de títols com El pájaro de las plumas de cristal, Rojo oscuro, Suspiria, que ha rebut el Golden Honorary Award per tota la seva trajectòria.
Doncs aquí queda aquesta figura destacadíssima dins de lo que és el cinema de terror, de ciència-ficció, Dario Argento, que és reconegut també a Sitges. I de cara al palmarès, fas alguna aposta, Carles?
Ah, de cara al palmarès, dius. Jo estic, pel que fa al premi a millor actriu, com et dic, Laura Galán té números.
Per Cerdita, eh? Sí.
Exactament, per Cerdita. Podria haver una rivalitat entre Laura Galán i Adèle Exarchopoulos, que és una actriu francesa que ha participat en una pel·lícula que es diu Los Cinco Diablos. Podria haver-hi una rivalitat entre elles dos. I com a millor pel·lícula, aquí sí que ja és més complicat i, sobretot, ara que estem a l'equador del festival, poder dir quina podria ser la gran millor pel·lícula, no? Però aquesta mateixa que t'he dit, la de Los Cinco Diablos, és una opció. Cerdita, com a millor pel·lícula, no ho veig tant, no ho veig tant, però Irati, ara que estàvem comentant Irati, també podria endur-se algun premi, tot i que, ja et dic, encara queda cine per veure.
I tant, queda encara un món i el terrorisme no pararà. Ja per acabar, Carles, agraïm-te moltíssim tots aquests detalls que ens dones, que ens agrada que viure des de dins, ens ho transportes a través de les zones, també a tots els nostres oients. Volia demanar-te com està sent l'afluència de públic, perquè, clar, venim, i tu saps perfectament, d'una davallada seriosa en l'afluència de públic a les sales de cinema tradicionals, també segurament portada per moltes coses, per la crisi econòmica, per l'IPC i també per l'auge de les plataformes i de l'streaming, però com s'està vivint a Sitges? Veus que ahir la gent s'està entregant una mica a la presencialitat del cinema?
Sí, jo crec que ha tornat realment al Sitges amb números que no tenen res a envejar de prepandèmia, és a dir, tornem a tenir un Sitges sense mascaretes, sense espai entre espectador i espectador, on tota aquesta afluència de gent, sobretot en horari de cap de setmana, torna a la ciutat costanera a gaudir del terror, a gaudir del fantàstic, del gore, i crec que en aquest sentit és molt potent poder estar-te comentant això, perquè com molts dels nostres oients i de les nostres oients ja saben, sí. El cine està sent un degoteig constant pel que fa a les sales. Hi ha sales a Barcelona que han tancat, els Texas, l'Urgell, el mateix Palau Balanyà de Sants, que està a 2 minuts des d'on m'estàs trucant.
Aquí al costat de la ràdio, sí.
Exactament, són sales que estan tancant. S'està perdent aquest cinema a les sales i de sobte un festival com Sitges recupera, encara que siguin 10 dies molt intensos, però recupera aquesta tornada a la sala, no? Que és la llar de tota la vida de l'audiovisual.
Doncs això ho celebrem i ho celebrem moltíssim, perquè jo sempre sóc un ferm defensor de l'assistència al cinema, no només per la pantalla gran, sinó per tota la litúrgia que acompanya. Jo encara sóc de les persones que em poso en marxa en el moment que sigui per anar al cinema i vaig amb il·lusió, i a més intento transmetre-ho als meus fills perquè és fantàstic viure l'experiència del cinema. I jo crec que no té res a veure amb veure-ho en casa i menys encara en els dispositius mòbils o una tableta o en un mòbil, o sigui, res a veure. Per tant, si us plau, a més el cinema no és tan car, és que no és tan car. Jo crec que ens ho hem de plantejar, eh? Si no ens gastem 30 euros en crispetes, l'entrada no és per tant, o sigui, que està bé. Escolta, Carles, et deixo, que sé que has de continuar amb la teva marató de cinema. Només una darrera pregunta que me la pots contestar amb un sí o amb un no. Et vas prendre alguna cervesa amb un zombi el dissabte a la nit?
La tinc pendent.
Bueno, vaja.
Però sé que la Zombie Walls va anar molt bé, van haver-hi moltes cerveses i va haver-hi molt de cerebre. La que crec que vale. Zoom, la Zombie Walls.
M'has d'averiguar quina cervesa els agrada als zombis, eh? Perquè això aquí a l'equip de la banda de Camins ens interessa moltíssim. Carles Martínez, crític de cinema, company, amic, moltes gràcies i a terminar de gaudir de tota aquesta experiència de Sitges. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a tu, Rafa, i m'agradaria acabar amb una última frase.
Vinga.
De Dario Argento, sí. Que també li han donat un premi, que diu: el cine de terror és com el mar, puja i baixa, és com un moviment que canvia en funció de l'esperit del món. I aquesta és la frase amb la que m'agradaria tancar aquesta conversa radioestelera sitgeriana.
Doncs jo crec que és la guinda a la conversa. Carles, a gaudir!
Una abraçada.
Nosaltres que seguim endavant, de seguida, després d'aquesta sessió de cinema express e intensa, Rosario Santamaría ens parla d'economia.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
El Salvador, ja saps, per mi, meravellosa persona. Però clar, he tingut enveja perquè he escoltat la falqueta aquesta tan mona al separador i dic, que mono, jo també ho vull.
Camins.
Ràdio Estel.
El meu marit fa enquestes i amb les enquestes aconsegueix punts. I amb els punts ha aconseguit tot just una màquina que per fregir les croquetes, de veritat. La vam estrenar diumenge.
Vale.
Expliquem històries.
Economia en valors, amics. Aquest és un espai produït, ja ho sabeu, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Avui és dimarts i tenim amb nosaltres Rosario Santamaría. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Et ves glamurosa.
Sí, vinc molt glamurosa.
D'on vens?
Pues mira, que ahir i avui he estat a Sitges, al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Ja ho he sentit. Sí. I a l'estrena de la pel·lícula Sombrosa Elisa. Ah. I ahir, a aquestes hores, fins i tot estava caminant per la catifa vermella. Rafa, m'ho he cregut tot.
Tota una influencer,
Sí, Rosario. Molt influencer, molt, només a casa meva. Però bueno, la veritat és que es notava que la gent té ganes de cinema, sí, de glamour, de festivals i de trobar-se amb altres persones, Rafa.
I tant que sí, justament ho comentàvem també amb Carles Martínez, el nostre crític desplaçat a Sitges. I tornat, si ens sembla bé, al món de l'economia, després d'aquest apunt glamurós, sí, i cinèfil, sí, quines notícies ens portes avui?
Doncs comencem parlant d'avions, perquè l'aeroport de Lleida Alguaire, dependent d'Aeroports de Catalunya, inaugurat el 2010 amb una inversió pública de 95 milions d'euros, sí, que esperava transportar 50.000 passatgers el primer any en funcionament i créixer fins a assolir els 395.000 viatgers anual en una dècada, sí, ha fet fallida durant tot aquest temps. Aquest estiu, de fet, fins i tot ha perdut passatgers respecte al 2021, segons indiquen les dades publicades per Aeroports de Catalunya.
Recordem que el passat agost, que és l'últim mes del que tenim dades disponibles, aquest aeroport va tenir 1.035 operacions davant de les 3.081 del 2021. Per tant, una mica encara per arrencar. Sí. Està lluny de les previsions del 2010, sí, efectivament. I parlem ara de, atenció, Norsken.
Sí, amb dues erres.
Norsken,
sí.
Sí, Norsken. Una fundació sueca sense ànim de lucre ha anunciat una inversió de 10 milions d'euros, ni més ni menys, per obrir un centre d'emprenedors a Barcelona, Rosario.
Sí, segons informa La Vanguardia, l'espai estarà situat al costat de la platja de la Barceloneta.
Això està molt
a
bé.
Veure si treballen, perquè allà a prop, no?
Això hi ha tentacions.
Sí,
hi ha tentacions.
Efectivament.
El nostre equip no podia treballar a la Barceloneta.
I vol convertir-se en un punt referent dels projectes d'impacte social, ja sigui, sí, per lluitar contra el canvi climàtic, la salut mental o la pobresa. Les oficines estaran operatives a la segona meitat del 2023 i tindran una superfície de 10.000 metres quadrats configurats per actuar de coworking i també d'espai de networking. Mm. La fundació impulsa els seus projectes a través de dos fons d'inversió amb un pressupost global, atenció Rafa, que supera els 300 milions d'euros, i té el centre de Barcelona, que és el tercer de les mateixes característiques que Norsken té repartit pel món, perquè també tenen a Estocolm i a Kigali, a Ruanda.
Per tant, bona notícia aquesta inversió a Barcelona. Una altra molt bona notícia és que la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, i els responsables de les tres patronals bancàries han subscrit el pla del sector que porta l'efectiu als municipis desatesos d'Espanya i Catalunya buidada. A veure, explica'm una mica això.
Sí, les entitats s'han compromès a portar en 6 mesos una oficina caixer, oficina mòbil o agent financer als 243 municipis desatesos, sí, de més de 500 habitants.
Micropobles.
Clar, viuen el 0,45% de la població, que són unes 211.000 persones. Mm. Si passat aquest termini algun municipi queda desatès perquè no s'ha convocat licitació o ha quedat deserta, el sector es compromet a instal·lar de manera conjunta, això m'agrada molt, un caixer genèric, que és com de marca blanca, tu, sí, gestionat per un operador específic amb les funcionalitats necessàries per a la prestació dels serveis bancaris bàsics, i que permeti la retirada d'efectiu, que això és superimportant, per a la qual cosa comptarà amb un termini de 6 mesos addicionals.
Doncs em sembla molt bona idea no desatendre de caixers les petites poblacions del nostre país, els micropobles. I parlant de bancs, finalitzem felicitant CaixaBank, com no pot ser d'altra manera, el nostre patrocinador, que ha estat reconeguda com el millor banc digital a banca de particulars a Espanya, als World Best Consumer Digital Banks Award 2022.
Ai, quin nivell!
Sí, bueno, perquè de vegades escolto coses en versió original.
No sí, entenc. Sí, i aquest premi nacional se sumen dos premis globals. Millor banc digital de banca de particulars en productes d'inversió digital. Dipòsits i targetes al món 2022.
Bien.
I millor banc digital de banca de particulars en gestió de factures al món 2022.
Bien.
I un tercer, de Continental, que és millor banc digital de banca de particulars a préstecs d'Europa Occidental 2022.
Olé.
Què et sembla?
Fantàstic.
Doncs que sàpigues que la revista ha triat els millors bancs del món en l'àmbit de la digitalització i la innovació, valorant, entre altres criteris, la seva estratègia per atreure i donar servei als clients digitals, sí, el creixement en el nombre de clients digitals, la innovació a la cartera de productes i serveis i la facilitat i comoditat d'ús de les seves aplicacions i eines
per tant,
online.
Per tant, l'entitat es consolida així com un referent al sector de la banca digital, no només a Espanya, sinó a nivell global. Fins aquí les notícies. Gràcies, Rosario. No marxis.
No.
Perquè fem una altra falca de la Caixa, justament, s'ho mereixen tot.
Sí,
i tornem
tot i
amb el nostre convidat aquesta vesprada, que ens ve molt de gust, també.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Inflació i pujada de preus de la llum, de la gasolina, els productes d'alimentació, pujada també de les hipoteques de tipus variable, una crisi econòmica sense precedents, donat que Espanya no creixerà en PIB com estava previst aquest any. Mare de Déu, Rosario, sí. Que portem unes setmanes, jo sí. Diria que mesos, sí. Força pessimistes, i per això vam parlar fa uns dies, de convidar un expert en economia per aclarir-nos una mica la situació. A veure.
Sí, Rafa, i avui tenim el plaer de tenir amb nosaltres a l'estudi Miguel Ángel Ariño, que és professor de l'IES Universitat de Navarra i especialista en la presa de decisions. Ariño també és professor visitant del CEIBS, China Europe International Business School, on imparteix cada any durant dues setmanes el curs bàsic d'anàlisi de decisions. I també és professor visitant a l'Escola de Negocis de la Hong Kong University of Science and Technology, al programa Executive MBA. Ariño, a més, ha publicat nombrosos articles a revistes acadèmiques i de divulgació, té un blog, un seu propi blog, i té un llibre que es diu Amb la mateixa pedra, els 10 errors que tots cometem en decidir, conjuntament amb un altre professor de l'IES, que és el Pablo Maella.
Currículum infinit. Sí. Miguel Ángel Ariño, professor de l'IES Universitat de Navarra. Bona vesprada.
Muy buenas noches.
Gracias. I gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies per estar amb nosaltres. A veure, anem per feina perquè ens interessen molt les teves opinions. Aquest any tancarem amb un augment de preus del 9,1 degut a la inflació. Això és el que tenim. Hi ha alguna solució per evitar que hagin de pagar cada vegada més pels productes que comprem i pels serveis que reservem?
Bueno, yo creo que al final del año la inflación estará un poquito más moderada. Yo calculo que estará en torno al 7%, pero esto es debido a que el gobierno está interviniendo los precios, pues subvencionando la gasolina, subvencionando los transportes, y por tanto las fuerzas macroeconómicas siguen trabajando, y esta intervención no puede ser eterna. Esto se compara con una playa, con el mar. Cuando el mar decide comerse una playa, la playa ya puede estar bombeando arena que acaba desapareciendo, ¿no? Pues lo mismo, aun por mucho que el gobierno esté haciendo cosas para contener la inflación, las fuerzas macroeconómicas ahora dicen que la inflación tiene que aumentar por todos los motivos que sabemos, ¿no? La guerra, la falta de suministros, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, aunque acabaremos, yo calculo que el 7, creo que vamos a estar en términos del 7, en torno al 7, el 10 durante tiempo.
Per tant, Miguel Ángel, clar, tenim aquesta estratègia del govern, ¿no? De anar posar una mica fre a la inflació. ¿Es buena o mala idea?
Bueno, es un parche. Y que va bien para nuestros bolsillos, pero no pensemos que esto es la solución, porque las fuerzas económicas actúan y no se puede, contra el mar no se puede actuar, contra las fuerzas económicas tampoco, ¿no? Se pueden paliar más o menos, pero yo creo que la inflación estará aquí por tiempo.
De todos modos, también van creando impuestos nuevos, como el de emisiones de CO2 de los coches, y luego hay algunos que los mantienen, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña continuamos pagando el impuesto de sucesiones, sí. Y en general, ¿es verdad que pagamos más que otra comunidad autónoma? Esta es una duda existencial que tengo yo desde hace tiempo.
La verdad es que no lo sé si nosotros estamos pagando más, menos, seguramente habrá alguna comunidad que pague más, alguna que pague menos, ¿no? Lo que sí hay que decir es que hay un ahogo total. Hay un ahogo total, recaudación de impuestos, porque uno piensa que los impuestos que paga es el 15, el 20, el 25% según le toque la tasa del IRPF, ¿no? Pero estamos pagando impuestos continuamente. Cuando ponemos gasolina estamos pagando impuestos. Cuando pagamos el ayuntamiento, la basura, estamos pagando impuestos. Claro. Cuando nos tomamos cualquier cosa, compramos por ahí, estamos pagando impuestos. El truco es que son distintas administraciones las que los van cobrando, el ayuntamiento, el Estado, la comunidad autónoma, y en distintos momentos del año y por distintos conceptos. Pero si uno se da cuenta, y luego aparte nuestra nómina ya nos han quitado una buena tajada. Si
voy a llorar.
Si uno cuenta todo esto, es de tal barbaridad.
Voy a llorar.
Y además aquí hay que decir una cosa. Resolver los problemas a base de recaudar más lo hace cualquiera. Es decir, eso lo hace cualquiera.
Claro. La portera de Núñez.
Ahí está. El buen gestor es aquel que con recursos limitados, es decir, no extrayendo todo lo que pueda del bolsillo del consumidor, pues hace gestiona bien, el que saca cosas, ¿no?
Y más en la situación que estamos con el paro que hay.
Bueno, y sobre todo con las dificultades que está habiendo para llegar a llegar a final de mes a muchísimas familias. Totalmente. Y más que llegará cuando haya revisión de las hipotecas, pues todas las que están suscritas a variable, los tipos de interés están subiendo, pues se van a pagar una parte sustancial del sueldo, que hasta ahora era mínima, pues se va a pagar en hipotecas. O sea que vienen momentos difíciles, ¿no? Lo que hay que hacer es trabajar. Trabajar. Es decir, a base del trabajo conseguimos sacar las cosas adelante.
Miguel Ángel, hem viscut aquí a Catalunya un moment de processisme, el procés que s'ha posat en marxa de manera doncs, molt espectacular durant uns anys, no? Amb el pic de fa 5 anys amb l'1 d'octubre. Diuen els experts que Catalunya ha perdut pes en l'economia de l'Estat, que les empreses han marxat i que no han tornat. Com podem recuperar
aquesta gent? Vamos a ver, yo creo que este proceso que ha habido ha sido algo artificial, algo que se ha creado. No había una demanda social. Habrá más independentistas, menos, pero si los políticos empiezan a hablar de que hay que ir independencia, hay que ir independencia, o que no hay que tiene que haber independencia, no tiene que haber independencia, esto se crispa. A mí me da un poquito de pena todo esto porque se han perdido muchos años discutiendo este tema y se ha dejado de estar gobernando por los asuntos por los que Cataluña puede hacerse próspera. Hace 25 años, 20 años, 30 años, Cataluña era una comunidad autónoma muy próspera, muy próspera, muy próspera, un poquito la envidia de toda España. España veía a Cataluña como algo muy pujante. Y ahora, la verdad, pues nos miran con un poquito de pena, porque hemos estado dedicando una serie de problemas que, hombre, son importantes, pero que hemos descuidado pues el hacer de Cataluña pues lo que era, ¿no? Yo recuerdo los años de las previos a las Olimpiadas, bueno, pues que esto era se rebosaba optimismo, se rebosaba actividad, y bueno, era espectacular, ¿no? Pues esto ahora estamos apagaditos, pero yo creo que los catalanes tenemos empenta, tenemos capacidad de reavivar esto y, por lo tanto...
Hacen cosas, los catalanes hacen cosas.
Sí, o sea que podemos salir adelante, pero tenemos que reilusionarnos con un proyecto común, con volver a hacer un país, una comunidad autónoma pues muy próspera, que lo podemos ser.
Y hablando de los empresarios, en este contexto que tenemos de incertidumbre, de riesgos, ¿cómo pueden tomar decisiones acertadas? Usted, que además es experto en la toma de decisiones.
Además, Miguel Ángel, tienes un reto, que es contestarlo en un minuto.
Bueno, vamos a ver. Eso en el IES lo exponemos en 2 años. Vienen los alumnos a 2 años.
Aquí hay un minuto.
Pues simplemente decir una cosa.
El titular,
que más,
¿no?,
que preocuparse por tomar decisiones acertadas, hay que preocuparse por tomar decisiones correctas.
Ahora.
Porque yo puedo tomar una decisión acertada y la mala suerte, que son todas aquellas cosas sobre las cuales no tengo control, actuar. Y por lo tanto, pues mira, ha pasado, me ha caído una bomba encima ha habido mala suerte. O sea que más preocúpense por tomar decisiones correctas. ¿Y cómo se toma? Pues hombre, en un minuto que me dais, poco.
Porque no le invitamos, le tenemos que invitar otro día.
Segundo capítulo, pero si se mira en mi blog hay montones de ideas.
No, le vamos a invitar otro día porque ha sido súper pedagógico.
Yo creo que sí. Miguel Ángel Ariño, muchas gracias por estar con nosotros.
Totalmente.
Gracias por invitarme.
Rosario, le invitaremos en otra ocasión.
Venga,
antes de acabar la temporada.
Nos quedamos con ganas de más, pero a ver si vuelve.
Sí, va a volver.
Venga, Falca y Recullín.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb un home que bé podria ser conseller d'universitats, de bars d'universitats concretament. He fet la broma, Pol Marçà, ja ens diràs el que vulguis. Ferran Capdevila a la producció, Carla Huigas i Pere Juventí Balcells a la redacció, a l'alegria, a la complicitat. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i les seves i les nostres xarxes socials. Diu que soc lleig, però no passa res, jo ho accepto. I Manel López, a les 10 de soia el muntatge musical. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Feliç dia de la Pilarica, de la Pilarica, que sé que us agrada molt. I pues del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimarts. Nosaltres ho deixem aquí, però demà, tot i ser festa, la nostra ràdio no s'atura, ens passem la festa per l'Arc de Triomf. Per tant, ho tornarem a fer. Què farem, Rosario?
Farem Camins. que treballem molt. Ens ho ha dit el professor, que hem de treballar i aquí treballem fins i tot festius.
Treballarem demà. Miguel Ángel, què et sembla?
Muy bien, yo también trabajo mañana. Tengo que dar una conferencia.
Yo també. No en la ràdio, però en altres
aquí
coses.
Aquí també farem alguna conferència que altra. Vinga, bona nit, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.